Benvinguts al primer Xalem Llegint de l'any 2012. Som aquí, el Jordi Borja, els aparells tècnics, la Núria i jo mateixa, la Roser.
Encara que sigui el primer programa de l'any, seguim amb el programa de l'any passat, és a dir, anem tractant escriptors dels que van venir aquest any passat a la trobada d'escriptors aquí al Priorat i que tornaran enguany, i avui li toca el torn a Toni Sala. Toni Sala va debutar a la literatura amb un recull de contes que es diu Entomologia, però segurament, quasi segur, que tots n'haureu sentit parlar arrel d'una de les seves novel·les, que se'n va parlar moltíssim, que es diu Petita crònica d'un professor de secundària, i segurament també, ara últimament, n'heu sentit parlar amb una altra de les seves històries d'aquestes, titulada Goril·la blanc, floquet de neu. Però avui no us parlarem ni del professor de secundària ni del floquet de neu. Avui us farem uns petits relats que estan recollits en un llibre que es titula Males notícies.
Bones notícies.
Males.
No, el llibre es diu Bones notícies. Casa meva. 1. El corrent elèctric circula pels nervis de casa meva. S'encén el llum d'una habitació. Després s'apuja una persiana. L'aixeta del lavabo roda sobre si mateixa. L'aigua que ha passat la nit a les canonades raja i esquitxa les vores de la pica. Surt pel forat del desguàs i continua pels camins secrets de les canonades fins al clavegueram. Les gotes que s'han aturat es convertiran en taques de calç. La dutxa es dutxa a si mateixa mentre el cafè va fent-se a la cafetera. Durant el dia, els panys de les portes s'inclinen tots sols. Fan petits tobogans pels quals no baixa cap mà. Les portes del passadís s'entreobren suaument i després tornen a tancar-se. El balancí es mou en l'aire estancat del menjador. Els llibres es llegeixen a si mateixos i els discos escolten amb gran respecte les melodies que els músics un dia van interpretar. Al vespre s'encenen els llums i el televisor. Les persianes s'abaixen elles mateixes. A l'hora de sopar, els fogons blavegen, els radiadors s'escalfen i a fora hi fa fred.
Nit de noces. Li va descordant els tiratges del cosset. El to rosat de la carn s'allibera i omple el dormitori. La faldilla es desfà i el tempta l'alegria desbocada. El tot just casat s'adona del que la vida acaba de posar-li als dits. Tots els anys que visqui els viurà al costat d'aquesta dona que estima. Li descorda els sostenidors i s'obre la porta del pis que aquesta nit estrenen perquè tot pugui entrar-hi. Li abaixa les calces i neixen els fills, a les mans i els llavis que s'han ajuntat a l'església. I aquests fills creixen sants i creixen rics, abraçant-se-li fort. Llavors, però, passant la mà pel talc de la pell, per aquestes línies que veurà desdibuixar-se suaument al llarg dels anys, el nuvi s'espanta. Troba a sota el cobrellit un niu de l'espós. Aquest niu de l'espós ja no és una guerra, ni un accident, ni un tumor cerebral, ni prové de cap desgràcia. Aquest niu de l'espós és a sota el cobrellit que s'estrena. És aquesta alegria mozartiana, és aquesta dona, és aquest flonjo, és aquest pis nou, és aquests fills sants i rics, és aquesta vida regalada que comença, és aquests ulls secs que se'l miren, encesos sobre la brasa que somriu.
La bogeria. La bogeria és pensar que et carregaràs la família. De tant en tant, a la tele, surt algú que ho ha fet. És bogeria haver-t'ho plantejat? Et mires al mirall i et dius que sí, que al cap i a la fi per alguna cosa es comença, i que les bogeries físiques, com matar la família, comencen psíquicament, perquè si no, ja no serien bogeries, serien actes reflexos. Que també n'hi ha. De totes maneres, com que estàs boig, ara no pots pas fer-te enrere. Tirar-se enrere d'una bogeria seria acceptar-la. Tens dues mans, l'escopeta i la família.
D'agost del 1996, migdia. Entre els 27 i 28 anys vaig estar enamorat d'una dona. De la primavera a la tardor, però, encara que amb molta dissimulació, l'amor ja no em mantenia tan tens el cordatge. Entre juny i novembre, l'enamorament va anar fent-se borrós, igual que si ara em tragués les ulleres. El contorn del meu amor per ella es confonia cada vegada més amb el que sentia per algunes altres dones. Va ser en aquella època que, durant menys d'una setmana, entre dimecres i diumenge, va resultar que més aviat me l'estimava poc. I el divendres 6 d'agost ja no l'estimava gens. Gens? Entre les 11 del matí i la 1 vaig agafar-li una mania com mai n'havia tingut a ningú i als voltants del migdia, per uns minuts, la vaig arribar a odiar. Però a les 12 en punt, l'amor que li havia tingut va tornar a donar senyals de vida. Una llavor que s'esberla de sobte. En el precís instant que jo tanco d'un cop violent la porta del taxi que s'endurà per sempre més aquella dona.
Casa meua 2. Tres mesos després del divorci, ella ja viu amb un altre. Ha anat a parar a mans d'aquest altre home, doncs, la meitat de les meves discoteca, biblioteca i videoteca. La meitat de tot això, però la totalitat de la meva butaca d'orelles, on m'asseia a les tardes a escoltar discos, llegir llibres, mirar vídeos. I amb la butaca, la totalitat del mobiliari. La totalitat de les habitacions, tota casa meva sencera. S'ha quedat el tros de muntanya que veia cada dia quan aixecava la persiana, fes pluja o fes vent. S'ha quedat la meva clau de casa, la que jo vaig gastar en tants anys de posar-la i treure-la del pany. Per passar del rebedor a la sala, posarà els peus exactament sobre les mateixes rajoles que he trepitjat infinites vegades. Aquest home beurà amb els meus gots i es posarà a la boca les meves forquilles, em rentarà els plats, em fregarà el menjador i em farà els llits. Dormirà entre els meus llençols, amagarà secrets als meus calaixos. Dirà me'n vaig a casa meva i voldrà dir me'n vaig a casa d'ell. També dirà, truca'm a casa, vine'm a veure a casa. Al cap d'un temps, portarà altres dones al nostre llit i faran servir les nostres tovalloles. S'ha quedat les meves filles, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. Serà part de la vida de les meves filles. Però també se l'ha quedat a ella, a la meva dona. A la meva dona, i tot el que conté de mi, que no és pas poc, i que ha d'anar creixent com un embaràs troià, com un fill venjatiu que es farà gran aprenent a fer servir les armes que he deixat preparades a casa.
La sensació de perdre el temps. Estic llegint i m'adono que no estic llegint, o que llegeixo a mitges. Dones joves en calça curta se'n passegen per les circunvalacions d'un hemisferi cerebral. Un home ordenat tancaria ara mateix el llibre i sortiria a passejar una mica. Trucaria la Marta o correria cap a la platja o faria foc a les turistes. Però jo no. Perquè jo, llavors, quan fos amb la Marta o amb les turistes, començaria a barrinar que caram devia tenir-me preparat l'autor a la pàgina següent de la que estic llegint en aquest llibre. I hauria de saltar del llit i continuar llegint i l'estimada se m'enfadaria. Esclar que, pensant, m'adono que he afegit un pensament al del llibre i al de les dones, el pensament mateix que acabo de llegir ara fa un paràgraf, i que el paràgraf actual, on m'estic referint als tres pensaments del paràgraf passat, ja constitueix tot un altre pensament amb el qual ja en fan quatre i em conviuen el cervell, i cinc, i sis, i set. Tornem al començament. Estic llegint i penso en dones. Haig de triar, no? De què se m'ocupen més les neurones? D'entendre això que llegeixo o d'imaginar què faria si no llegís? El dubte em captura. Què prefereixo? Llegir o estimar? Perquè si llegeixo no estimo i si estimo no puc llegir. Si m'agradessin més les dones que el llegir, deixaria el llegir per anar amb les dones? No, perquè ni així evitaria que estan amb elles, i més, com més m'estigués amb elles, i amb els llibres, menys, em vinguessin al cap les temptacions escrites. I encara poc, perquè a part de les dones i dels llibres, també m'agraden les papallones i mil altres coses més en una escala molt difícil d'establir, i més impossible distingir quin és, què hi ha, a l'últim esglaó, suposant que aquest últim esglaó existeixi. Maneres. Deixar estar tant els llibres com les dones per no fer favoritismes. Dedicar-me, posem per cas, a les papallones. I quan descobreixo que les papallones m'interessen molt, passar-me a la música magrebí i després deixar-la per anar a passejar el gos. Esclar que per poc que m'agradi passejar el gos, sempre m'agradarà més que no pas fregar la cuina. Doncs a fregar la cuina. I així fins al final de la seqüència, quedar buit i no fer res. I abandonar el pensament en l'oceà de totes les coses que ara podria estar fent si no fos per aquesta tendència que tinc a perdre el temps.
La finestra dels suïcides. Fa anys que els suïcides salten l'un darrere l'altre per aquesta finestra. Hi ha un acord tàcit entre el grup de psiquiatres que la promocionen i les autoritats que no s'hi capfiquen. Els que coneixem el secret també l'aprovem. Si un vol acabar amb si mateix, no som ningú per dissuadir-lo. El més probable és que tingui raó. L'habitació és petita i funcional com una cel·la. El llit, l'escriptori per última carta, la cadira i la finestra sense cortines. Està bé. El pati on donen les habitacions d'aquest costat és un jardí de vegetació perenne, frescal, molt agradable. 8 pisos avall, a terra, hi ha una gran llosa perquè t'hi estavellis. Els veïns de l'edifici de davant s'han hagut d'acostumar a les ambulàncies i a la policia. De tota manera, són les habitacions posteriors dels seus pisos les que donen al pati. Hi ha persianes que mai s'apugen, encara que els arbustos amaguen bé els suïcides realitzats. Les tenen així per no veure'ls passar. Com que sovint l'habitació està ocupada, val la pena aprofitar-ho si la trobes lliure. Quan vinc a Barcelona, sempre pregunto. L'hotel és cèntric, el recepcionista és amable i jove i musculat perquè pugui negar l'entrada si l'habitació no està lliure o si el client li sembla deprimit. Els depressius no haurien d'estar d'humor per aquestes coses. Cobra per endavant i rep grans propines, lògicament. No li fa res contestar preguntes. L'última setmana, 2. Un va saltar la mateixa tarda. L'altre va deixar passar uns dies abans de decidir-s'hi. La majoria no salten directament. Alguns es passen dies sencers estirats al llit, mirant com prospera i es penseix darrere els vidres la llum que han vingut a apagar. Molts fan com jo. Venen aquí de tant en tant per comprovar que el batent de la finestra encara pot obrir-se i que l'habitació manté la clientela. M'hi acosto. De moment no tinc previst saltar. La finestra m'atrau massa per eliminar qualsevol possibilitat de tornar-hi. Poso les mans al marc, m'enfilo a l'ampit i m'hi assec i m'hi passo una estona amb els peus penjant en el buit, mirant cap a baix, com una au rapaç a punt d'atrapar la llibertat. Avanço el cul un centímetre més. L'adrenalina m'explota el pit. Suo una mica. Quin plaer. Abans de descobrir la finestra, la meva vida era un calvari. Deixem tota esperança els que hi passem. La finestra m'ha tornat l'alegria de viure. Alguna cosa li dec?
Psicofonies. 0017. Qui demana?
El de dalt.
Què vol ara?
Els ossos tornen a fer-me mal.
Una altra vegada. Déu meu, deixi'm estar tranquil, a mi. Prou feina tinc que amb els cucs.
És que necessito un osteòpata. Els anys no perdonen, és la humitat. Vostè s'està podrint just a sota meu, em moro de mal.
No tindrà aquesta sort.
Sisplau.
Què vol que faci, jo?
Ajudi'm, aquest bloc de nínxols és molt gran. Segur que hi ha algun especialista.
I què faig? Li demano hora? I com el localitzo? Amb les pàgines grogues? Amb una ouija? I si resulta que està indisposat per sortir?
0019. Qui és?
El de sobre.
El de sobre? Només es faltava aquest. Què hi ha? Fa calor aquí dalt? Sent pessigolletes dintre l'orella? Què li passa? No en tenim prou amb les taques d'humitat del sostre? La dona tot el dia que es queixa.
Què dius ara, Toni? Pobre noi, tot just acaba d'arribar. Ja s'hi acostumarà. Fa veu de ser jove. No se l'escolti pas, el meu home. Està una mica amargat. Es va passar la vida tancat al despatx.
Que callis, mala puta!
Calma't, Toni, home. Vostè ja me'l perdonarà. Tants anys tancat, treballant al despatx. I total per res. Jo sempre li deia, porta'm de viatge, Toni. Porta-m'hi. Jo volia anar a Roma. volia anar a veure el papa de Roma. En el fons, mai de la vida va tenir ni la més mínima intenció de portar-m'hi. Ara ja ho veu. Així ens va.
Aquesta dona, digueu-li que calli, no la puc resistir, vull reposar.
0024. Escolti, em sent. Sóc el del costat.
El nou. La dona, la seva vídua, estava bona. Què hi farem? A veure si tenim sort i la dinya a temps.
Com diu?
Tinc un foradet aquí, a la junta de la làpida. Vaig veure-la per aquí. I la noia no estava del tot malament, si no li molesta. Sort del forat. Encara que els hiverns són tan freds. Aquest no ho serà tant, si m'ho permet. Però l'any que ve ja hi tornarem a ser. Què hi farem? N'hi ha que encara ho tenen pitjor.
Un osteòpata. El meu veí de dalt necessita un osteòpata.
Un osteòpata? Ara sí que m'ha mort. Què, se li ha trencat alguna peça? O és mal d'esquena? Tantes hores ha jugut, però que no s'hi amoïni, total. Per cert, com es diu ella? Potser encara trobaria la manera de fer una escapadeta. Què és, broma, home?
Saps si hi ha algun especialista en aquest passadís?
És clar que si no puc escapar-me, sempre que no trigui a venir, perquè ja veu que les parets transpiren. Hi ha d'haver algun metge. Sí, segurament. Perdo la memòria.
Però m'ajudarà?
I tant que l'ajudaré. Augusto Oliveres per servir-lo.
0029. Farigola, creu-me, Augusto, per lo mal d'ossos, farigola.
I d'on vols que la tregui, ell, la farigola?
Doncs me sap greu. Però què voleu? En lo meu temps, al poc rato te passava, vamos.
Sidro, vols fer-me el favor de callar i escoltar-me?
És que us heu tornat tan figaflors. M'escandalitzeu avui dia.
Sidro!
0043. Reuma. Amb això em surts. Sí que anem bé. El meu nínxol és com el teu. Trobes que sembla una consulta? Ja vaig tractar prou malalts en vida.
Es veu que no para de queixar-se, diu que és humitat.
A veure, Aurora, quants anys fa que no et pentines? Se t'ha caduit mai demanar un perruquer?
Això és diferent, doctor. Ell no pretén pas que hi vagi. L'únic que demana és un consell.
Un consell? Vol un consell? Doncs paciència. Que tingui paciència.
Montaigne. Quan escrius, no ets tu que escriu el llibre. És el llibre que t'escriu a tu. I quan llegeixes, no et pensis que ets tu que llegeixes. És l'autor que et llegeix a tu. La literatura és una trampa parada. El llibre et va llepant i et gasta, t'encongeix. I quan immers en les seves pàgines tot tu ets en una paraula, en una lletra, en una de les desenes de centenars de milers de milions de lletres que formigueixen entre les pàgines de les biblioteques, o ni això, en una partícula de pols que un corrent d'aire fa córrer pel túnel interior del dibuix negre de cada grafia, llavors és quan el llibre es tanca.
I fins aquí el primer xalem llegint d'aquest any, esperant que xaleu escoltant-nos.